Va començar amb un rum-rum i ara ja se sent l'orquestra. Abans de ser aquí, davant d'un micro, vaig treballar molts llocs i també vaig fer moltes pràctiques. Totes sabem com ens sentim quan entrem a treballar en un lloc amb el que estem somiant. Ho volem fer molt bé, volem que es fixin en nosaltres, que ens tinguin en compte, que pensin quines bones idees. I aquest voler agradar ens fa molt vulnerables als abusos o a les males pràctiques dels altres. Fa uns dies, l'humorista Anna Polo es va atrevir a denunciar l'abús de poder que va viure per part del seu cap quan era becària a una ràdio on ella també havia somiat en treballar-hi algun dia, on volia ser la millor i que la tinguessin en compte. La seva història és la de moltes, en major o menor grau, i això es veu en tota la onada de professionals del periodisme i també d'altres àmbits que avui han començat a explicar històries semblants a les xarxes socials. Com sempre, hi ha hagut qui s'hi ha posat en contra. Però el que és cert, i això no poden negar-ho, és que el rum-rum s'ha fet orquestra i estem disposades a fer molt soroll.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Tant que dius, però tant que feies, senyors grans empaitant nenes, que ara vaig canviar de lema, mozos, que és que et portem problemes.
Amb aquesta veu, amb aquesta ràbia, la Chantal de Remei de Calafresca, el nou àlbum que ens té enamoradíssimes i amb aquesta cançó que es diu De cara esmolada. I la frase ho diu, la tornada de la cançó diu tant que dius, però tant que feies, senyors grans, empaiten nenes. Però ara va i canvies de lema. No fos cas que et portem problemes. Comencem fortes, i és que avui la intensitat continuarà en aquest programa, però per altres motius. En el programa d'avui no parlarem d'orquestres, sinó d'un tema molt diferent, que és el de viure sense mare. Aquesta figura total que ens marca la vida, tant si és com si la trobem a faltar.
Ens podeu sentir quan vulgueu i sempre en podcast. catradio.cat/donesidies.
Podeu trucar en directe al 93 201 7474.
Quan tenim por, la majoria cridem mama. Quan tenim gana, també. Mama. Quan tenim set, quan estem perdudes, mama. De mare només n'hi ha una i, en general, la volem tota per nosaltres. Ens porta al món i, amb sort, ens hi acompanya. També és cert que les que tenim mare, a vegades no ens hi entrem gaire, que no és tan fàcil, que a vegades hi ha mares que ofeguen, que la cosa no llisca. Però com és creixen sense aquesta figura materna? Què implica? La gent moltes vegades et diu allò de pobre, no té mare. En volem parlar avui a les dones i als dies. És un tema que emociona, ja ho veieu que m'he emocionat una mica, i és que no és per menys. I ens acompanyen dones que en podran parlar molt bé. Una és la Sofia Goldman Sauleda. Com estàs?
Pues molt bé, aquí.
Ha crescut sense mare. La seva va morir quan ella tenia només un any. I també l'Alba Riera López, presentadora de La Turra, que amb 14 anys es va quedar òrfana de mare i també col·laboradora del Suplement. Com
estàs? És correcte. Molt bona nit. Moltes
estem
gràcies.
Estem totes així una mica amb la llagrimeta, eh? No sé què ha passat.
Ja estem emocionades.
I l'Aina Fontorra, que la seva mare es va morir quan ella tenia 22 anys.
Sí.
Com estàs?
Sí, sí.
Tu ja tens fills, eh?
Jo ja tinc un fill, el Bernat, de 3 anys.
Sí, sí. I també ens acompanya la Begoña Elizalde, psicòloga especialista en dol i pèrdues, perquè ens semblava important que hi fos aquesta nit. Com estàs?
Bé, molt bé. Gràcies per convidar-me, Montse.
I, a més, en el teu cas, tu pots parlar no només allò d'oïdes, sinó que tu també ets orfe de mare i de pare, també.
Sí, sí, també,
vull dir
també.
Que aquesta història, d'alguna manera, et mou, suposo.
Bueno, per alguna cosa em vaig especialitzar en dol.
Sí? Va ser per això?
No crec que sigui una conseqüència directa, però la professió que escollim sempre és per algo.
La figura de la mare és indiscutible, és molt poderosa, i si desapareix encara, jo crec que s'hi torna més. Vosaltres ja hi esteu avassades, però diríeu què és el que us pesa més o el que us mou més, de dir, jo no tinc mare?
A mi és el fet d'haver-ne no conèixer-la, de no me'n recordar la seva veu ni de com era. Tinc fotos, tinc vídeos, tinc àudios, però el que més em pesa és no haver-la conegut mai i no recordar-me d'ella.
Uh-huh. Alba?
A mi m'arriba molt el que ella diu, perquè jo tinc dos germans, un d'ells tenia 3 anys, 4, quan es va morir la meva mare, llavors li passa el mateix, que no recorda quasi bé res de la meva mare. Nosaltres ens hem esforçat molt en parlar-li d'ella perquè ella segueixi existint, i jo crec que és una manera de viure molt diferent. Quan va morir la meva mare, la meva germana i jo sempre dèiem, nosaltres ara estem passant la pitjor part, però d'aquí uns anys haurem d'acompanyar el meu germà, perquè serà ell que creixerà i serà aleshores el seu dol quan vegi que es gira al costat i que no està la seva mare, no? Ara, en aquest punt del dol, que ja ho parlarem, però passa per moltes fases, no crec que un dol comenci i s'acabi, sinó que passa per moltes fases, crec que el que més trobo a faltar, o el que més greu em sap, és imaginar-me com hagués sigut la meva vida amb ella. I és una cosa que faig molt. Quina conversa tindríem, com em portaria amb ella, quan sigui mare, què li preguntaria, quan em passen coses a la feina, com ho resoldria. Hagués deixat abans a una exparella amb qui no estava bé perquè la meva mare m'hagués dit Alba, ja n'hi ha prou. Com hagués afectat, quin impacte hagués tingut en la meva
parles per això?
Decisions.
I parles d'alguna manera?
Sí, tu quan tu deies això de, a l'inici, que deies, tots cridem mama, 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 i jo crec que això no se'ns treu. Jo encara crido la meva mare, parlo amb la meva mare, i el meu germà petit no l'ha conegut, però quan s'espanta, pensa amb la meva mare, i això és una cosa que hem parlat moltes vegades.
Clar, jo tinc un fill, com has dit, Montse, i penso que estic molt d'acord amb el que diu l'Alba, no? Com seria la meva vida si la meva mare fos aquí, no? Però el que em pesa molt més des que he tingut un fill és el fet de criar-lo sense ella, no? És a dir, jo crec que... I ara m'hi estic trobant... Clar, jo vaig ser mare quan les meves amigues encara no ho eren, i ara ho han començat a ser, i moltes comenten això, ostres, des que ens hem quedat embarassades hi ha un vincle molt maco que hem refet amb la nostra mare, que s'ha creat un vincle molt maco, tal... I és algo, jo penso, que ve de les entranyes, no? Que connectes amb la teva mare quan estàs embarassada perquè ella ho va estar de tu, no? I llavors, quan pareixes, ostres, la persona que et pot acollir més a tu és la teva mare, no? Perquè tu acabes de parir una criatura, però no saps com fer-t'ho, no? Per fer-la créixer, i ningú més que la teva mare o ningú millor que la teva mare et pot orientar, no?, en aquest sentit. Llavors, jo crec que des que va néixer el Bernat, que és quan he notat que em pesa més la falta de la meva mare, sobretot perquè hi ha una cosa que vaig escriure que crec que em va quedar molt bé i que ho defineix molt bé, que jo necessito moments per sentir-me filla. I no es no sé si us passa a vosaltres, però és molt complicat sentir-te filla quan no tens mare. I el pare és fantàstic, però és que no és el mateix, tio, que la mare t'ha portat a la panxa.
I acabes convertint a certes figures... O sigui, jo, per exemple, sempre ho dic que tinc especial connexió amb dones que tindrien l'edat similar a la mare, inclús a l'atur del programa.
Que d'alguna manera busques la mare, no?
Perquè d'alguna manera busques a la mare i algunes mares d'amigues meves em diuen, ets com la meva segona filla, i penso, clar, és que aquesta dona, jo estic aquí amarrant-me amb ella com si no...
Jo, totes les mares de les meves amigues m'hi porto fantàsticament, són com les meves segones mares, completament.
Li de preguntar a la psicòloga Begoña Elizalde, això que diuen és absolutament normal, no?
M'imagino. És normal, jo les escolto i penso és que és la vida mateixa, vull dir, jo m'ho trobo a la consulta i m'ho trobo molt sovint. Jo el que volia afegir és sobre el que tu has dit al principi, que diem mama, mama, Jo diria, diem, mama, mira'm, no? Tu vas a una piscina, ara que ha sigut l'estiu, no? El que més sents és, mama, mira'm, mama, mira'm, com faig jo, com faig això altre, no? Penso que encara que les mares siguin mortes, moltes vegades fem coses a la vida i professionalment perquè la nostra mare ens miri. A més, vull afegir, al cas de la Sofia, d'una manera real, no ha pogut dir mama mai.
No.
Mai.
Però, bueno, tinc la sort del meu pare, la veritat. Estic molt agraïda de tota la família que tinc aquí, perquè ens hem quedat aquí a Catalunya i tinc tota la família de part de mare, que som un muntó, jo crec que massa, en excés.
Però bueno. Sauleda, de Sant Pol, que la gent de Sant Pol ho sap, que Sauleda, escolta, va fer un fart de fer fills, una cosa...
Sí, impressionant.
Bàrbara, eh?
Impressionant. Però bueno, tinc la sort de tindre el pare, perquè el meu pare ha sigut com el meu confident, la meva persona de confiança, i tinc la sort de portar-me molt ben bé, perquè no sempre tens una bona relació.
Exacte, llavors. Això t'anava a dir, no? Perquè a més, clar, hi ha molta pressió cap a aquest pare, que no només ha perdut a la parella, no oblidem això, és a dir, tu tens el dol de filla, però ell ha perdut a la parella, i vaja, potser se li demana molt aquesta altra parella que queda viva, no?
Sí, sí, el meu pare pues, fa un parell de dies, quan li vaig dir que venia cap aquí, em va explicar pues, un parell d'històries, i una d'elles va ser pues, quan just ens vam mudar a la casa que estem vivint ara, i era el dia següent de que la mare morís, i jo li preguntava quan vindrà la mama. I el meu pare se'n va anar a la cuina a plorar perquè deia que no ho podia fer davant de la seva filla, perquè com li expliques a una nena d'un any que la seva mare no tornarà mai? Llavors... You thought you hadn't found a good girl, one to love you and give you the world. Now you find that you've been misused. Talk to me, I'll do what you choose. Esteu sentint Les dones i els dies. Passa res, 15 minuts de les 9 de la nit, 17 ja, i tens coses a dir, no?
Bueno, volia...
Que estàs aquí, la Begoña Lizalde està allà.
És que l'última pregunta que ha deixat així l'aire per a tots nosaltres, de la Sofia, de com li expliques a una nena d'un any, pues voldria contestar-la. Entenc que és una pregunta retòrica, però la voldria contestar igualment.
És interessant perquè potser ens està sentint algú que està passant per aquest moment.
Clar. No sé, no és tant com li expliques a una nena d'un any, perquè no sé si explica, seria el verb per a una nena d'un any, sinó com t'expresses davant d'una nena d'un any, no? Jo crec, deixant el senyor Goldman, al seu lloc, que va fer tot el que va poder, plorar davant d'ella és bona idea.
Sí?
I tant. La mort és una cosa molt dura. Es pot plorar davant d'ella. El que no es pot és perdre el rol. O sigui, no pot acabar la nena d'un any consolant el papa. Això no pot ser. El papa és el papa.
Però això és difícil,
però sí que pot mostrar els seus sentiments i la seva feblesa. Important pels nens de qualsevol edat. Informació bàsica veraz. O sigui, quina és la informació bàsica veraz sobre la mort? La mort és permanent i irreversible i no tornarem a veure aquella persona mai més. És dur. Una vegada un pare em va dir, però com vols que li digui aquestes coses? Són molt dures. I vaig dir, és que la mort és molt dura. La mort és molt dura. Mm-hmm.
Està l'Aina Font, sí. Que tens ganes de dir és alguna que... cosa d'això.
Sí, dues coses, jo treballo amb un mitjà criar.cat, que justament fem moltes entrevistes també a psicòlegs i psicòlogues per parlar del dol, sobretot amb el tema de la Dana. També vam fer un especial per dir, escolta'm, com transmetem notícies esgarrifoses, males notícies, morts, desastres a les criatures, no? I és molt interessant això que dius, Begoña, perquè és veritat. És a dir, no, les criatures no poden... han de veure que a la vida passen coses i coses dolentes i que nosaltres també reaccionem a aquestes coses.
Hi ha moltes vegades protegim massa les criatures. Jo ho he vist últimament molt, no? Hi ha enterraments, a les criatures no se'ls hi porta. És com si a les criatures no se'ls estés explicant que la gent es mor.
Si hi ha un acompanyament, no? Sí, i una explicació...
Totalment.
Clar, és a dir, no pots deixar sola la criatura davant d'una situació que ella no domina i no coneix, però sí que la pots acompanyar, perquè són situacions realment que... ja s'hi trobaran. I com actuïs tu davant d'aquestes situacions, també serà un mirall per elles, no?
A mi en concret... Perdó.
Quan tu deies això, a mi recordo molt la imatge de veure el meu pare plorar, i a mi això és una cosa que em va ajudar, perquè vaig sentir que jo i els meus germans no estàvem sols davant d'aquella situació. En el meu cas, ens van no hi va haver massatge en aquest sentit, sí en l'acompanyament emocional, però vam estar envoltada d'amics dels meus pares, que estaven tristos, que parlaven d'ella, que la recordaven, i jo, moltes vegades penso en la gent que no té la possibilitat ni l'acompanyament, ni l'entorn familiar, ni el context per acomiadar com Déu mana i per fer un acompanyament que sigui complet.
Això és bo. És que ara hi ha com una mena de tendència, i això ho volia dir, de mantenir els nens com lluny de qualsevol disconfort. Llavors, tota la part lletja de la vida els mantenen fora, no? Què és lleig? La mort, la vellesa en ve baixa, la decrepitud, llavors els tanatoris no els porten, els enterraments no els porten, no? I jo sóc partidària, el nen
l'integra
a la família, a lo que fa la família.
I és molt important veure què li està passant, no? A aquella persona que ja no hi és, és a dir...
L'has d'acompanyar des d'allà, com a l'Aina, però és molt important que formi part de la família, perquè si no l'aïlles, es queda sol amb no sé quin cangur, mentre tota la família està fent jo que sé què.
Exacte, i a més en els vostres tres casos les vostres mares van morir d'un càncer, no? D'un càncer. I això és molt important també, perquè no sé si també us vau poder acomiadar o com va ser aquest procés, no? M'imagino que en el cas de la Sofia és evident que no, però en els altres casos no sé.
Jo en aquest cas sí que diria que, no sé si parla d'errors, perquè en aquestes situacions crec que cadascú ho fa el millor que pot, tots els familiars, però en aquest cas a mi sí que em van sobreprotegir, era perquè va ser la meva mare que va demanar que nosaltres no sapiguéssim que ella tenia un càncer, li van diagnosticar el desembre, es va morir l'agost, era la seva decisió, però clar, evidentment, vèiem que era molt més greu del que ens havien dit, que eren unes pedres a l'estómac a l'inici, que s'havien complicat. I llavors va ser arrel de l'enterrament quan vam començar a poder fer preguntes i ens vam assabentar de que havia mort la meva mare. En això jo crec que sí, que des d'aquí també, si algú ens escolta, hagués agraït que es fessin les coses diferents. No culpo ni molt menys a la meva mare ni tampoc al meu pare. Però sí que és veritat que si una cosa aprens i te n'adones quan es mor algú a prop, és que l'amor existeix i l'amor forma part de la vida, igual que la vida de la mort, i una cosa sense l'altra no existeix, i això no és inesquivable, o sigui, no ho podem amagar de cap manera, no? Aleshores, com tu deies, aquesta franquesa sobre el que passa és important, de la mateixa manera que també és important entendre i respectar el procés de les persones i dels pares i de les mares i de tal, però no s'ha d'amagar. Jo no ho dic només pels fills i pels nens, perquè tu ara assenyales molt als nens. Jo m'he trobat també problemes amb la gent adulta. O sigui, trobo que no hi ha llenguatge, no hi ha paraules per parlar de la mort. Ens falten emocions, ens falten sentiments.
Imagino que moltes vegades, quan heu dit no tinc mare, és...
És una cosa...
No?
Sí, la gent reacciona de manera molt més incòmoda que tu.
Sí, és que
moltes vegades
s'ha tabuitzat molt el tema de la mort. I amb les mares ja ni en parlem. Jo, en el meu cas, per exemple...
Allò que deia al principi, no, de pobre no té mare, no us ho han dit? O es queden allà com...
Sí.
Com amb la cara desencaixada,
sí,
no?
Sí, saps què passa? Bueno, en el meu cas, jo hi trec ferro, no? Mm. Del plan, no sóc una pobreta, vull dir, me n'he sortit molt bé i aquí estic. Vull dir, també és com tu dius, no? Una mica com tu et presentes al món, no? I si tu, doncs, no vas de víctima, no? Doncs el món tampoc t'hi veurà. Jo, la meva mare, els meus pares es van separar fa molts anys, i llavors els ja estaven separats quan a la meva mare li van diagnosticar el segon càncer, la segona metàstasi, diguéssim, i ella, jo ho vaig saber des del principi que tenia metàstasi, però ella no volia acceptar que es moria, és a dir, tenia dos fills, el meu germà té 6 anys i mig menys que jo, i se li feia impossible parlar-nos de la possibilitat que ella no hi seria, no? Per tant, no ens vam poder acomiadar.
També això ho he hagut d'entendre, entenc. És una feina, també, entendre tot el procés que està passant la teva mare, de negació, no?, que és absolutament humà, també,
Sí, bueno, hi ha una cosa... O sigui, la meva mare era la meva amiga, també, no? Llavors, ella m'havia expressat al sofà de casa, Aina, tinc por de morir-me, i se'm posava a plorar. Jo aquí
que
vaig...
Que bonic, això.
Sí,
de veritat,
però...
ho dic,
Sí,
que
però
bonic.
Jo era molt jovenet. Bueno, vull dir, clar, hi ha aquesta cosa de dir, és molt guai parlar de la mort sense tabús i dir tinc por de morir-me, però quan tens una filla que li estàs dient que ets la teva mare, bueno, de vegades això també, clar, és una gestió molt
bèstia
que has de fer.
És diferent quan és que pot ser una realitat, perquè ja estava malalta. potser, no?
Sí, clar, i era una realitat.
És molt diferent
clar.
Que parlar en general de tinc por de morir.
En el meu cas, a la meva mare li passava exactament el mateix, li feia molta por assumir que es moria perquè ens deixava a nosaltres.
Exacte.
I jo sempre he pensat, com us deia ara, ostres, jo crec que ho faria diferent, però sempre també he pensat que fins que no m'hi trobin no ho sabré, no m'atreveixo a culpar-la perquè és un moment tan vulnerable i tan personal que també s'ha de respectar.
És que com li dius al teu fill adéu?
Uh-huh. No? I la, ho vull dir de la Sofia, que tu no et vas poder acomiadar, però igual, jo no ho sé, potser ella de tu sí.
Bueno, és que no la cosa si és saps. Que ella estava ingressada aquí a Barcelona i el meu pare feia viatges d'anada i tornada, però perquè una nena d'un any no la vols deixar a l'hospital.
Tu has dit que vivies als Estats Units al principi,
sí.
Perquè no sé si la gent, els oients...
No, perquè bueno, els meus pares es van conèixer allà als Estats Units, tenim una casa a Santa Mònica, i jo vaig néixer allà. I quan la meva mare es va enterar que tenia càncer, doncs va contactar doncs, amb el meu avi i va parlar amb el meu pare de que volia estar aquí amb la seva família. Llavors, pues, si es van entrar un divendres, pues, el dilluns ja estàvem tots aquí. Llavors, pues, res, pues, la van ingressar, pues, li van dir que era un càncer, que no es podia curar, que s'anava a morir, però que li podien fer una vida una miqueta més llarga. I pues, els tractaments consistien en això, de quimioteràpies, certes operacions perquè pogués menjar, i cosetes així. I clar, jo
clar,
una nena...
Tot això també t'ho han explicat, perquè tu sí. Eres molt petita, no?
Sí,
que
sí.
També tens una narració de tot això, no?
Tinc una narració tant de part del meu pare com sí. De part dels meus avis, perquè pues, jo no sé el que és perdre una filla, perquè pues, no tinc fills.
Clar,
però deu ser
aquesta és una altra pel·lícula, una altra dol, molt gran.
Deu ser una cosa dura al veure, perquè el somni de la meva mare era tindre molts fills, però molts. I sempre em diuen que la seva passió era pues, criar la seva filla. I, pues, bueno, a una nena d'un any no la vols deixar a l'hospital voltant.
Però m'imagino també que moltes vegades t'han dit t'assembles a la teva mare, no? Que és una manera de tenir-la viva, també,
ui,
oi?
Em diuen que m'assemblo a la manera de somriure, a la manera de fer certes expressions. I molts cops això em sobta perquè les expressions se t'enganxen d'algú que veus cada dia. De, si passes molt de temps amb una persona, se t'enganxa el seu vocabulari. I, clar, que em diguin que faig els mateixos gestos, o que parlo igual, o que somric igual, o que faig les mateixes bromes, inclús, pues, em sobta i m'alegra, perquè la gent que coneix a la meva mare em diu que m'assemblo a la meva mare.
És la teva herència, no?
Sí, i la gent que coneix el meu pare pues, em diu que som gotes d'aigua.
Back through the years I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to you.
Aquesta cançó posa, si l'heu entès, posa la pell de gallina, perquè justament és la Dolly Parton parlant d'un abric de la seva mare i com fa que això se'n recordi d'ella, no? Com tenia les coses a les butxaques, l'olor que feia, no? I m'imagino que també és una manera de recordar les mares, no? Amb les olors, amb... no sé quin és el record també més viu que teniu d'elles.
Absolutament. Jo sovint m'esforço
una cosa més animal,
les parts per no oblidar-la. M'agradaven molt les mans de la meva mare, això me n'en recordo, i les puc repassar mentalment. M'agradava molt la veu de la meva mare i jo, de fet, durant molt de temps vaig estar trucant al seu contestador de telèfon perquè ella encara deia, hola, soc la mai, no et puc atendre. Ara no hi soc, fins que em van cancel·lar la línia i m'acabo en tot, els que la van cancel·lar, perquè a mi m'agradava molt escoltar-la. El mateix que tu dius, el gest que algú et digui, ostres, això que acabes de fer ets igual que la teva mare. A mi m'omple de joia. És com el piropo més preciós que em pot dir algú. I en això que deies dels records i de guardar-la, crec que és molt important perquè crec que és una altra part del dol. Si hem de ser crus i hem de dir el que passa, també hem d'explicar-li que a la gent i a les persones que han perdut algú que les persones... no moren. Les persones moren físicament i de manera corpòria, però si les parlem i les recordem, segueixen vives. No? Jo moltes vegades, ara faré una mica el ridícul, però hi ha un punt que jo volia connectar amb la meva mare, parlar amb ella i tal, i soc molt cagada, però jo apagava les llums de casa meva, em posava una espelma, vinga allà a demanar mam, apareixen, spoiler, no passa, un dia va passar una corrent, era una corrent d'aire, no soc entre fantasmes, això
però,
no passa.
Escolta, és però, bonic creure que potser ha sigut això.
Jo volia parlar amb ella, fins que una persona em va dir com, Alba, si tu tanques els ulls, la sents i la parles, i està aquí, per què la busques, no? I això em va fer pensar en una parella meva que en un moment en el que no estàvem bé, aquesta persona em va dir com, ostres, t'he fet mal, va fer mal en una situació, i jo no parava de pensar, què pensaria la teva mare de mi, no? Quina vergonya. I al principi vaig pensar, ah, xantatge emocional. Després vaig pensar, ostres, doncs tens tota la raó, perquè és el que us deia, per molt que la gent no hi sigui de manera corpòria, si les parlem, si les recordem, segueixen vives, no? La nostra vida no comença i acaba el dia que naixem, comença el dia que naixem i acaba el dia que morim, perquè la nostra vida t'impacta en les vides dels altres, i mentre l'altra gent segueixi viva parlant de nosaltres, nosaltres seguim vius, no? Per mi, la conversa que estem fent aquí és un homenatge a les nostres mares.
Les estem portant aquí a la ràdio. A més, tu saps que la ràdio, les zones de la ràdio van directe cap al cel, eh?
Això,
o al cel,
això,
o on sigui.
Això del cel també és curiós, no? Com hem decidit com a societat, en quin moment vam decidir que les persones que es moren van al cel, no? I us ho juro que quan...
Fa una mica de ràbia, això.
Bueno, perquè el Bernat, el meu fill, clar, ostres, et fa moltes preguntes que penses, ostres, jo ara... Ostres, ara li respondré una pregunta, una resposta automàtica de dir... clar, li parlem molt de l'àvia Núria, clar. Ell té l'avi Ferran, la iaia Montserrat, l'avi Pere... I l'àvia Núria, vull dir, no és insubstituïble. Mm-hmm. Vull dir, és l'àvia Núria i punto. Ai, és insubstituïble. És l'àvia Núria i punto, però clar, ell veu físicament els altres avis i... I on és l'àvia Núria? Clar, tenim una foto allà, tal. Dic... Clar, a mi automàticament em surt el cel, però és com... Un moment, el primer que li vaig dir va ser... L'àvia Núria és morta, no? Primer de tot, és morta. Val, però on és, no? Perquè ell, molt bé, és morta, i què vol dir morta, no? I llavors, clar, resulta fàcil dir això. Llavors, bueno, jo li dic que és l'estrella que més brilla del cel, però que en el fons està tot arreu, no?
És que també necessitem significar-ho d'aquesta manera.
Sí, perquè si no, bueno, ja ens ha arribat així. Mm. I lo curiós, mira, us ho vull compartir, perquè és molt bonic.
Va fer una cançó, no?
Bueno, amb el meu germà, sí. Una Nadala fa molt temps.
Vols que la sentim?
No m'ho dius, en sèrio?
La tenim.
El meu germà va fer... No m'ho puc creure.
Sí, tenim la cançó.
No, però això és de fa molt temps, eh?
No passa res.
Home, és horrible.
D'acord, doncs ja la traiem.
No la tragueu. Sí. Ens retrobarem. Sí, és veritat.
Això era... Tenies 22 o 23?
Tenia 22 anys. Clar, la meva mare es va morir a l'agost del 2013, uh-huh. I això ho vam fer doncs, el desembre del 2013. La cançó es deia Primer Nadal. Vam agafar la cançó del John Lennon de Happy Christmas,
sí.
I vam canviar la lletra. Perquè...
I ara venim del Nadal i és un d'aquells moments que són molt durs, no?
Veus, en el meu cas no. En el meu cas, gens. Pensa és a dir, a mi... La il·lusió del Nadal, i la cançó ho diu, es fa menys difícil amb l'ànim de Nadal. Aquest caliu que crea el Nadal fa que et sentis menys sol. Vull dir, per mi el Nadal en absolut no és...
No, m'agrada sentir-ho perquè sempre és com pèl dramàtic, no? Quan parlem d'aquestes dates i sembla que hi falta algú. Begoña.
Jo volia comentar, perquè trobo important, el que ha comentat l'Aina de què li diu al seu fill, no? Quan fa preguntes, no? Jo penso que als nens els hi hem de transmetre dues coses. Una, els fets. Està molt bé, la mama és morta. És igual que no ho entengui, ja ha sentit la paraula. Mm. Una, els fets. I són fets, no? I on està ara? No ho sé. El seu cos està al cementiri, o està en aquesta urna, o jo què sé, o l'hem esparcit per no sé on. I una altra cosa són les creences. I les creences també s'han de transmetre, perquè hem d'endoculturar els nostres nens, tant siguin fills com no fills. Els nostres nens els hem d'endoculturar. És un dret...
Bueno, això que deia ara l'Alba és una mica això, no?
En els drets de la infància. Ah. Vull dir que està en el cel, és estupendo, però el verb crec primer. Nosaltres creiem que està al cel. Nosaltres creiem que no està enlloc. Nosaltres creiem que s'ha reencarnat en...
L'Alba deia això, que també és molt potent, que crec que si en parlo i la recordo, l'estic portant aquí.
Nosaltres creiem... Perdona, Alba. Que si parlo i la recordo, no sé què, sempre el verb creure. Clar. Però s'ha d'endoculturar.
Estem apuntant, Begoña? Estem apuntant tant, aquí tant, tot el que ens dius.
I fer-ho a través de lo quotidià. O sigui, perquè ara dèiem el Nadal i sempre t'ho pregunta la gent, ostres, com estàs, no, en aquestes dates tan assenyalades? Jo crec que la mort d'una mare la portes sempre i cada dia, i com que el record és tan permanent, no hi ha una data assenyalada. I quan dic tan permanent vull dir que avui és superbonic el que estem fent aquí, però crec que el que també és molt important és introduir-la en la conversa de manera natural, no? I dir, estic fent aquesta truita de patates, vegades jo ho faig amb el meu germà, no? També per recordar-li, no cal asseure'ns cada dia a fer una assemblea, ensenyar fotos de la mama, a vegades cal, però a vegades no cal, també hem de suportar el nostre dia a dia, no? Llavors, doncs, passa per altres moments, com estic fent un tret de patates, que a la mama li agradava molt, per cert, no? I això ja t'obre un record. Ah, sí, li agradava molt a la mama? Sí, li agradava molt a la mama, no? En aquests petits detalls, no? De, ostres, avui anem a Andalusia, oi, aquesta flor li encantaria a la mama, no? I és també una manera d'impregnar i de fer-la present.
Com si ara que estàs dient, sí. Clar, ara que estàs dient això, Alba, d'alguna manera tu com t'has fet una mica mare dels teus germans per portar el record, o aquest tema no el porta gens
bé? La gallina de la família.
La gallina, què vol dir? La
gallina que cuida els seus pollets, o sigui, m'hem convertit en aquesta
potser,
persona.
Potser si mai ets mare, llavors a mi m'ha passat, amb
bé,
el meu germà.
Sí, per deixar-lo córrer.
Sí.
Una cosa que us volia preguntar a totes. Jo, per exemple, tinc un amic vidu, no? I quan es va morir la seva dona, el que més li preocupava era com li parlaré jo a la meva filla de la regla, de les primeres relacions, dels nòvios, perquè això són coses que es parlen amb les mares, no?
Ja, però hi ha pares separats.
Oh, no.
Que també... Bueno, vull dir, els meus pares estaven separats. I el primer cop que em va venir la regla era una nit de Cap d'Any, que ens tocava estar amb el meu pare, amb el meu germà, i li vaig dir al meu pare... Tinc la regla. M'ha baixat la regla.
Vale.
Va baixar al supermercat, va comprar... O sigui, compreses de totes les mides, tampons de totes les mides amb el meu germà allà, que jo ja no sabia...
Fins i tot té una lady, eh?
Sí, fins i tot té una lady, per si era, no era la regla i era ja directament pèrdua de vida.
Sí.
Vull dir que jo... Bueno, no ho sé, jo crec que... I abans és una de les coses que volia dir, que és veritat que de mare només n'hi ha una i que no sabem per què, bueno, sí, perquè ens ha portat a dintre, no? Però de vegades hem volgut com apartar el pare, no?, de la criança i que tingués un rol més secundari i penso que això també ho han com incorporat ells.
No, és que totalment, o sigui, ell no ho feia perquè es volgués rentar les mans de la criança, sinó perquè se sentia incapaç de tenir aquesta conversa, perquè també nosaltres, com a dones, moltes vegades ens hem apoderat de ser les responsables d'aquesta conversa, no?
Em fa molta gràcia que diguis això de les compreses, perquè en el meu cas va passar exactament el mateix. Clar, la meva mare es va morir quan jo tenia 14 anys, per tant, em va venir la regla molts pocs mesos després de que es morís la meva mare. Jo recordo veure allò i dir, i ara què foto? I mira que jo vinc d'una família on el meu pare es pot parlar de tot, etc. No? Però tot i així, va demostrar ser molt torpe en aquestes situacions, sí, perquè ell va anar al supermercat i va tornar amb unes compreses que en aquest cas eren de per l'orina, per quan ets gran i se t'escapa.
Té la lady,
fent la broma.
Bruçudes, jo vaig pensar, crec que la cosa no va per aquí. No? Mm-hmm. Clar, és una falta de coneixement i és una falta d'interès, però per com ha funcionat, no? La societat, perquè sempre han pensat...
De tota manera, més enllà de la curiositat aquesta de les compreses, jo volia parlar del que se suposa, no?, que tens, com tu deies abans, de les parelles, de tota aquesta part més emotiva que se li ha donat aquest paper a les dones. No tenim per què tenir-lo.
El que relaciona amb lo femení, no?, que són les cures, l'escolta, l'acompanyament. Crec que ha sigut un repte també pel meu pare, és una cosa que hem parlat, i m'ha dit, ostres, m'ha agradat molt conèixer-te des d'aquest lloc, perquè, tot i pensar-me que n'era conscient, fins que no falta la teva mare, no me n'he donat a totes les tasques que ella feia, tant emocional com logístiques, a la família, no?
Mm-hmm. Jo crec que això els hi ha passat a molts.
A molts homes. I també per el que tu dius, el que es relaciona, el que se suposa, que pertany al nostre món, al món de les dones, no? Aleshores, doncs, han pensat, això a mi no em correspon, no? I ja s'ho faran entre elles. Però jo ho he pensat, en el cas dels meus germans, tinc claríssim en tots tres. M'ho he plantejat moltes vegades, que hagués canviat a les nostres vides si hagués sigut la figura materna, si hagués estat al nostre costat, no? El meu germà, per exemple, és una persona que li ha costat molt plorar i que ha tingut molt poc accés a les emocions, i ell, quan va fer 18 anys, va demanar precisament anar a teràpia perquè no plorava. El meu pare és emocional, però no tant com la meva mare. Jo sempre he pensat que li ha faltat aquest caliu matern, que ell tenia molt amb la meva àvia, per exemple, la mare de la meva mare, la que va morir la meva àvia. El meu germà es va tancar molt una altra vegada, no? En el meu cas, exparelles, que jo he sigut una romàntica, una dramàtica, per ficar-vos un exemple,
Jo sé que la mare
m'hagués posat a lloc més d'una vegada, o m'hagués acompanyat d'aquelles ploreres que he fet a vegades, no?, les tantes de nit jo sola. La meva germana va patir un TCA,
expressió
estètica. El meu pare no pot veure.
Però, perdó,
de la mateixa manera.
No conec les vostres mares, però no teniu la sensació que en algun moment les podeu estar mitificant? Perquè potser, i t'ho dic, jo que tinc 100%. Mare, jo no he parlat mai dels nòvios amb la meva mare, o molt poc. M'explico?
En el meu cas, no. Jo la meva mare la tinc al seu lloc. Vaig tenir molt... Vull dir, van ser 4 anys de dol, Mm-hmm. Per tant, jo considero que no la tinc, no la tinc mitificada en absolut.
I evidentment estem generalitzant.
Vull dir que... també ho pregunto, no, o sigui, és a dir, si us ho heu plantejat, en moments determinats, l'estic mirant ja no com una mare, sinó com una mare de Déu, pràcticament.
Sí, saps? A veure, quan et falta algú, sempre hi ha una part d'idealització, no? Quan hi ha alguna cosa que no tens i la trobes a faltar, dius, ah, segur que si existís seria d'aquesta manera. Jo sé que al final tenia 14-15 anys.
Perquè potser ta mare t'hagués dit, doncs mira, aquest nòvio no m'acaba d'agradar, però ho has de solucionar tu.
Pot ser. I evidentment estem generalitzant i estem parlant de, també un model molt concret de família, que deia abans, hi ha gent que no té ni acompanyament, ni un context familiar, ni l'espai per poder parlar això, no? Però sí que m'ho he imaginat moltes vegades i crec que ha anat molt relacionat això, el que nosaltres relacionem amb la figura femenina, sent el meu pare igualment una persona superaccessible emocionalment, eh?
Ja. Sofia, a mi m'agrada que tu parlis d'això, no? Perquè suposo que tu aquestes converses no les has pogut tenir.
No sé si
t'has buscat una altra mare?
Jo és que amb el meu pare, jo me'n recordo quan entraves com a l'edat de, ai, a veure quan em baixarà la regla, doncs em va comprar un llibre i jo mirava aquests vídeos de YouTube i aquestes coses de tips per quan et baixa la regla i coses així. Jo me'n recordo que pensava, quan em baixarà? Doncs em va baixar el primer dia de quarantena. I me'n recordo que el meu pare va dir, bueno, i ara què faig? I va obrir un calaix del lavabo i diu, jo això ho guardava per emergència, i van caure tota la pila de tampons, compreses, copes menstruals, penyals, de tota mena.
Però de la teva mare o què?
No, les havia comprat ell?
Havia comprat ell
per si algun dia passava. I jo tinc
Estava
la
preparat.
Sort...
Estava preparat.
Molt.
Que mono.
I tant.
Jo tinc la sort de que jo amb el meu pare tinc totes aquestes converses que la gent té amb la seva mare. O sigui, jo quan tinc parella, a la primera persona que l'escriu és el meu pare. De, ai, mira, papa, m'agrada aquest noi. Toma, pues al pa li ensenyo. O cosetes de...
A la Sofia, sí, ho dic perquè la Sofia té 18 anys,
Hi ha un tema generacional. O sigui, hi ha moltes amigues meves, i et dic que ara llança fora del meu pare, però perquè ho he explicat, tens un context que jo ja tinc la sort de tenir un pare amb qui es pot parlar molt, però tinc moltes amigues que som de la generació dels pares no ploren. Els pares, les Totalment. Mares són les que t'abracen i els pares estan allà com una paret i no saben cuinar. Llavors, moltes vegades m'he imaginat com, ostres, si hagués faltat la mare en alguna d'aquestes amigues que tinc, quin absolut drama.
I
crec que hi ha algú molt generacional en aquest
sentit.
Volia afegir que una mica les estava escoltant i una mica també és això, no? O sigui, cap d'elles viu aïllada socialment, ni familiarment, cap de les tres, pel que estic veient. Llavors, una o una altra de tots aquells que t'envolten en un moment donat fa aquella tasca que hem adjudicat al rol de la mare absent. No?
Sí.
L'un compra llibres, l'altre compra Tennis Lady, l'altre compra tot el que troba. Hi ha sempre algú, en aquest cas els pares, però podria ser algú altre que fa aquella tasca, no? Quan hi ha una vacant, no? Que això també és important. I això és molt mediterrani. O sigui, estem acostumades al Mediterrani, però això pel món no passa, no? Les societats mediterrànies encara hi ha molta xarxa, encara hi ha molta gent més o menys propera, no? Les societats anglos, això no passa, però la nostra sí, ho hem de valorar.
I vull confessar una cosa, que la vull confessar...
M'agrada que ho facis a les dones i els dies.
Home, i em fa vergonya perquè, i això és simptomàtic d'això que comentàvem abans, que els pares se'ls relega a coses més secundàries, però el Bernat, el nostre fill, que ara té 3 anys, sí que va passar una època molt emmarat, però ha passat una època que la mama no i el papa sí, i això no sabeu el mal que fa, perquè això no acostuma a passar.
No,
les criatures estan emmarades, i llavors quan veus que rebutja la mare... Sents que no ho estàs fent bé, això als pares no els hi passa. És a dir, aquí
Home, perquè
hi ha una...
ho dèiem al principi, no? Aquesta figura de la mare és tan gran, és total, no? Ens porta...
Això és una pressió, també, que ens fotem les dones, eh?
És una pressió molt dura,
sí,
ja t'ho dic ara.
Sí.
Ai, les que tenim mare, que diu, no, ma mare diu... Ma mare, per exemple, té una frase molt bona que diu que una dona sense arracades és com un ruc sense orelles. Però, fill meu... A mi no em feia tanta gràcia, com me la deia, ja t'ho dic, d'adolescent.
Perquè és la mare.
Però bé, vull acabar aquesta xerrada amb un punt positiu, perquè també m'agradaria que em diguéssiu
us ha passat això i no hi ha res a fer, eh? És a dir, no es pot canviar aquest fet d'haver viscut tots aquests anys sense mare, però en què creieu que això us ha fet millors persones? O d'alguna manera, quina és la part positiva d'això? L'hem de trobar perquè hi és segur, no?
I tant.
Sí, o sigui, jo crec que ha sigut principalment la relació amb el meu pare, perquè és com això de que deies de que la mare és la mare i sempre ha sigut la mare, i és aquella persona com la teva confident. I jo dono gràcies perquè si la mare estigués aquí, jo al meu pare no li explicaria totes les coses que li explico. O jo no ploraria les nits per ell per un noi. O coses així. I jo tinc la sort d'haver vinculat aquesta relació tan maca que tinc amb el pare.
I tens una relació molt bona amb un home que potser en el futur, vull dir, a dir, tindràs unes relacions més sanes amb els homes que potser les sí. que hem estat més emmarades, no? Dic jo, estic fent pel·lícules aquí.
Bueno, pot ser. Però, bueno, dono gràcies també del vincle amb la família, perquè a casa dels meus avis, de part de mare, està molt present la meva mare. O sigui, tu mires a cada racó i hi ha una foto de la mare. I a casa meva igual. I m'agrada això de com has dit tu, de cosetes, de fer una truita de patates i dir a la mare li agradava la truita de patates. O coses de que se li vincula directament a la mare, però jo, per exemple, al meu pare li encanta cuinar. Al meu pare, per fer-me cuetes...
Sí, que no necessites allò, els canelons de la mama, no?, que es diu tant.
No, són de la iaia.
Són els de la iaia, però una altra cosa la fa el teu pare, no?
Sí, sí, al meu pare li agrada molt cuinar i molts cops el no saber sortir-se amb la seva de petita, quan al col·le et deien ja amb pois, em feia la cua amb aspiradora, perquè no sabia fer servir les mans per fer una cueta.
Cua amb aspiradora?
Si et posa el cabell així amb l'aspiradora, succiona el broma.
Veus que escolta, bé? D'això, als anys 80 n'haguéssim fet una pel·lícula de Disney, mínim. Alba Riera, tu.
Crec que passar per una situació així jove m'ha fet connectar molt amb l'amor i amb l'empatia, amb l'emoció. Sempre que conec algú que ha perdut la mare, per mi hi ha una connexió immediata. M'agrada acompanyar persones que passen per aquest procés, vull estar al seu costat, dir-los que no és impossible acompanyar-los. Tota l'herència que m'emporto de la meva mare, també, perquè la meva mare era una persona molt, molt amorosa i molt estimada, i això no sé si ho hagués pogut valorar tant, és fort el que diré, però no sé si ho hagués pogut valorar tant si no la tingués. I també a permetre'm parlar de la mort amb humor, amb drama, quan ho necessito, de naturalitzar-ho o de fer-ho d'una manera més romàntica, com vulgui, però vincular-me amb la mort d'una manera diferent a la que ho feia abans d'haver-la conegut de tan a prop.
Aina.
Mira, jo si es pot repetir tot el que ha dit l'Alba, ho subscric de principi a fi. Vull sí? dir, has donat la resposta que jo hagués donat i és això. Per mi, perdre la mare i tenir una relació tan directa amb la mort i destabilitzar-la d'aquesta manera m'ha ensenyat també i m'agrada que m'hagi passat, m'agrada, ja manteneu-ho.
Sí, sí, ja t'entenem.
Perquè pots acompanyar moltes persones, també. No ho sé, veus la cara més humana de la vida i, en el fons, també acabes entenent que, com que la mare és dins teu, et pots acabar maternant a tu mateixa, no?, una mica. És dir, la mare
hi és... Que t'has de saber cuidar, no?, que no tens la mare, però
exacte,
ets tu la teva pròpia mare.
I que és
no?
molt important fer xarxa, molt important fer tribu, però, sobretot, ostres, a portar aquesta mare que tots necessitem i totes necessitem i a tenir-la dintre.
Begoña, sí, la psicòloga, volia... i també... No. Però tu explica ara, no expliquis com a psicòloga. No,
sí,
no.
Una cosa com a psicòloga,
no,
sí.
No, prou ja de psicòloga. Prou de psicòloga. Volem com a mare. Ai, com a persona que...
Vull dir com a psicòloga que
Com són les psicòlogues, eh?
El procés...
Són 80 euros.
El procés transformador del dol és positiu, que és el que han dit les tres. Sí. Bueno, a mi en què me ha canviat l'amor de la meva mare? Pues segurament en ser més autònoma en mi mateixa i no dependre tant.
Molt bonic això que ha dit la Begoña. Al final ha sortit, ens ha costat,
Ai, no
primer
volia
ser psicòloga.
No volia, Montse.
Primer volia ser psicòloga i després persona. Doncs moltíssimes gràcies a totes, Aina Font, Alba Riera, Sofia Goldsman i, evidentment, Begoña Lizalde, que ha vingut aquí al final, s'ha mullat una mica, menys mal. Antònia, Maria Lluís, el que m'ha costat. Moltíssimes gràcies a totes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Salutacions a la meva mare, que queda fatal.
I a les nostres, també. Si ens sentiu a través de les zones, un petó per vosaltres.
Merci. My heart.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. A les dones i els dies, et canviem la lluna. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
Aquest tema emociona, ja ho veieu, i la Mar García Puig, que també és mare, a part d'escriptora i fantàstica col·laboradora de Les Dones i els Dies, m'imagino que estaves darrere del vidre i et ressonaven coses, eh?
Em ressonaven moltes coses. Jo, afortunadament, tinc la meva mare viva, però una de les coses que em tortura és no estar pels meus fills, no? Com ens tortura moltes mares.
La culpabilitat, eh? És un tema. Escolta, no sé si tindrem molt temps, però tenim 7 minuts, et sembla? Perfecte. Així que jo em deixo a les teves mans.
No, doncs jo vull una mica... No,
com si fossis la meva mare. O sigui, ara em deixo abraçar.
No, una mica el fil del tema d'avui, no? Jo volia parlar d'una mare i una filla, una mare que va morir molt pocs dies després de donar llum, no? I tant mare com filla són dues dones revolucionàries, que són Mary Wollstonecraft, l'autora de La vindicació dels drets de la dona, una de les primeres feministes de la història, i Mary Shelley, l'autora de Frankenstein, no?
I jo va fer una criatura, va crear una criatura.
Que va crear una criatura, exacte, no? I a mi sempre, com a fan de Frankenstein, però també que no oblidem, jo ho dic molt, no? La primera novel·la considerada de ciència-ficció la va escriure una dona amb 18 anys, per cert, no? I això ho recordem poc, no? De Frankenstein, de Mary Shelley, s'ha dit molt, no? Doncs que és una novel·la sobre els perills de la ciència, sobre l'ambició humana, etc. No? Però s'ha parlat poc de com és una novel·la sobre la mort. No? Com és una novel·la sobre la mort i com intentar fer trampes a la mort, no?
Exacte.
La Mary Shelley...
La idea és preciosa, eh? Quan no vols que es mori algú, no? D'alguna manera construir una criatura que no morirà mai, no? Tornar-la a fer reviure.
Sí.
Que jo crec que és un somni com infantil i molt bonic.
Sí, no? I a part, a Frankenstein surt malament, no? I també jo estic temptada a pensar que surt malament potser perquè no hi ha mare a Frankenstein, no? És un ser creat sense mare, no? Només té un pare, el creador, no? Que és aquest Victor Frankenstein, no? I per la Mary Shelley, la seva mare va estar molt present a la seva vida, tot i que va morir pocs dies després del seu naixement. Ella sempre anava a la tomba, que encara es pot visitar a Londres, la tomba de Mary Wollstonecraft, i llegia les obres de la seva mare ja, no? Quan la psicòloga deia que moltes vegades la professió que escollim està vinculada a les nostres mares absents, no? Doncs la Mary Shelley va decidir fer-se escriptora. Es va comprometre amb el seu gran amor, amb Percy Shelley, el poeta, a la tomba de la seva mare, no? I llavors, de repent, crea aquesta obra on un científic obsessionat en que l'amor no existeix i que l'energia només es transforma, crea un ser, no? Crea un ser, però es desentén d'ell, no? Es desentén d'ell perquè és un ser imperfecte, és un ser monstruós. I aquest ser creix sol, no? Sense aquesta mare, i es converteix en una persona cruel, no? Hi ha un moment mític de la novel·la i de la pel·lícula, si els oients i les oients les han vist, on el creador de la criatura, Victor Frankenstein, no? Que busca destruir aquesta criatura, no? Que és cruel i que és monstruosa, es confronta amb ell i la criatura li diu: és que no m'has donat amor, no? És que...
He crescut com una mala herba, no?
He crescut com una mala herba i tinc o bé crueltat o bé amor, tu escolleixes, no? I una cosa que se sap poc també sobre... Estem aquí, havíem preparat cançons, havíem preparat clips de la pel·lícula,
com
però...
Vulguis, tu posa-ho, eh? Tu li dius a ell, el Sam, però, Sam et fa el que vulguis, eh?
A mi realment és un tema que m'emociona molt, no? Perquè crec que la lectura de Frankenstein sempre ha sigut una lectura molt patriarcal, no? Tot i que sí. Havia... ha estat una dona...
I també jo crec que molta sorpresa, no?, de dir, ai, com és que se li ha acudit això a aquesta dona, no?
I molt enfocada des de la raó, no? És una crítica, no?, doncs això, no?, a la pèrdua de raó, a la ciència massa ambiciosa i tal, no? I hi ha un tema sobre Mary Shelley, que és que va perdre la seva mare quan era un nadó de pocs dies, però la mort va ser una presència molt constant a la seva vida. Hi ha un llibre preciós que recomano des d'aquí, que són els diaris de Mary Shelley, que només hi ha una edició en castellà que es titula Diario de Duelo, perquè és una selecció que va fer el Gonzalo Torné per l'editorial Hermida, que explica aquesta relació tan propera de la Mary Shelley amb la mort i que no podem oblidar quan hi hagi Frankenstein, no? I és que dels 4 fills que va tenir, 3 van morir.
I també molt de l'època, no?
Molt de l'època, però no? Una presència molt constant de la mort.
I molt interessant també perquè ara parlem molt de dol perinatal i tot això, però abans no es parlava, no es tenia gens en compte, era com que era llei de vida, no?, que els fills es morissin petits.
Sí, i de fet hi ha un element, no?, que a mi em va donar molt que pensar quan vaig llegir el diari de Mary Shelley. Un any abans d'escriure Frankenstein es va morir la seva primera filla en pocs dies de vida, no? Ella la va trobar morta al bressol, no? I perdó, però
no,
és que
no,
estic
no,
buscant
no.
aquí...
El moment.
I ella en el diari escriu, pocs dies després de la mort, he somiat que el meu petit bebè tornava a la vida, que només havia agafat fred i que jo la fregava al costat del foc i ella ressuscitava. Fixa't, Montse, jo m'emociono.
La llavor, no, jo també m'estic emocionant.
Però fixa't
avui
que molts anys després d'escriure Frankenstein, després de tot l'èxit de Frankenstein, Mary Shelley va escriure com se li va ocórrer Frankenstein, com va concebre la història, i diu que en un somni despert vaig veure el fantasma d'un home estirat i llavors, sota el poder d'una enorme força, allò va mostrar signes de vida. Això és algo que la crítica no n'ha parlat, no? La crítica tradicional, no?
Clar, clar, clar.
Ha parlat des d'un punt de vista molt racional i poc des d'aquest punt de vista, no?, d'una filla que ha perdut una mare que ha perdut els seus fills.
I de saber que ella, a més, és la seva història, no?, justament, aquest desig, potser, de tornar a veure vius els seus fills, no?
Sí, i per acabar, si em permets,
sí,
recomano, per suposat...
El Manel Elias aquí, però tu, ni cas, eh?
Jo el veig molt interessat amb la història d'avui.
Està superinteressat el Manel Elias, o sigui...
Que m'he embalat, però...
Vinga, no,
és una història
perfecte.
Que m'emociono. Per suposat, Frankenstein i tota l'obra de Mary Shelley, que hi ha diverses edicions en català, el diari, no?, que ja he citat, però hi ha un llibret meravellós, escrit per una argentina que es diu Esther Cross i publicat per l'editorial Minúscula, una editorial independent, exquisita, que es diu La mujer que escribió Frankenstein, i que veu precisament de les cartes de la Mary Shelley, que veu dels diaris de la Mary Shelley, per il·luminar aquesta part, no?, de la creadora, no oblidem, no em cansaré mai de repetir-ho, de la ciència-ficció, que és una dona i que es deia Mary Shelley.
Mary Shelley, l'autora d'aquest llibre, com es diu? Que ho has dit,
Esther però... Cross.
Esther Cross. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Marc García Puig, per haver corregut, per explicat això tan interessant. Aquest programa l'hem fet possible, com sempre. Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva, i avui m'he invocat a totes les mares que no hi són i que ens fan molta falta. Moltíssimes gràcies. Nosaltres hi tornem demà. Aquest programa l'ha fet Montse Virgili, que no és mare, però, escolta, tinc una de pollitos per aquí. Manel Elias.
Molt emocionant.
T'ho deixo emocionant avui.
I tant, molt bonic.
Bona nit.